de l'Ebre, 87.6 FM.
Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'hora Mora d'Ebre.
En punt, hem de saludar la Rosa Barceló, que torna a la ràdio després de les vacances de Nadal. Molt bon dia, Rosa, benvinguda.
Molt bon dia, des de l'any passat.
Des de l'any passat, de l'any passat. Ha provat això o què, l'entrada? Sí.
Sí?
Bueno,
sí.
Tu sempre ho dius que va bé descansar uns dies, no?
Sí, s'ha d'esmolar la destral, que deia aquell, per continuar tallant. No?
Això, ben dit, tallant, ben dit. Sí. Bé, i avui hem de continuar, no sé si tallant, però almenys desgranant, no? Sí. Més ben dit.
Més, millor.
El que és aquest famós triangle dramàtic de Carmen, que portem, doncs, aquesta serà la tercera sessió del programa, que estem coneixent els tres perfils, perseguidor i salvador a dalt de tot, i a baix hi teníem la víctima.
La víctima, que parlarem avui.
Avui
el que passa que, com que fa tant temps que... Bueno, ha passat temps, no?
Sí.
Farem un petit, no res, un minut, resumint els altres dos rols, els que estan als vèrtexs de dalt, el salvador i el perseguidor.
Doncs perfecte.
Agafarem després el víctima i al final parlarem una mica de... Si ens identifiquem una mica o bastant o algo, en algun d'aquests rols, com sortir dels rols, no? Perquè en principi no són bons. No, en principi no. En principi i en final no són bons. Llavors, per fer un petit resum dels trets distintius del perseguidor, recordeu el triangle, perseguidor i salvador a dalt i el víctima a baix, el vèrtex de baix. El perseguidor és aquella persona que té una actitud condemnatòria, crítica, acusadora, invita a que els altres li tinguin por. La seva manera de relacionar-se, que els altres li tinguin por. Pensa que la seva indignació, quan s'indigna, està enfadat, és justa, perquè actua en termes de blanc o negre, i per tant jo ho faig bé, els altres ho fan malament, jo soc bo, els altres dolents. És una persona controladora, i actua des del complex de superioritat o aquella arrogància, no? Per amagar la seva inseguretat, actua des de l'arrogància o la superioritat dels altres, s'atribueix el dret a fer que els altres actuïn segons els seus desitjos, té un gran interès per vers... els desitjos seus, els dels altres no els nostres compte, els seus, Té un gran interès per ser vist com una persona perfecta, lliure de tot retret, et pot retraure tothom, però ell no, ell no li ha de retraure res a ningú, i és aquella persona que té tant, que el que més por li fa és la seva pròpia vulnerabilitat o la seva pròpia vergonya, i per això actua des de l'arrogància o des d'aquesta complexa de superioritat, Aquelles persones crítiques, acusadores, que sempre busquen lo dolent dels altres, per destacar ells, Ells, lo dolent, i jo destaco més. Este era els trets distintius, vam parlar bastant, tot un programa del perseguidor. Fem el mateix amb els trets distintius del salvador. El salvador és aquella persona que se volca amb els altres en detriment propi. Sempre posa les necessitats dels altres per damunt de les seves, perquè pensa que és responsable de la felicitat i el benestar dels altres. Que els altres...
Lo necessiten, no?
Sí, aquí està. Si este, el perseguidor invitava a tenir por, este necessita que el necessitin. Perquè, si no, no val. No funciona, no val. Evita qualsevol conflicte a qualsevol preu. És una persona que creu que s'ha de guanyar l'afecte a base de ser bo, amable, servicial, i si diu que no o no és servicial, els altres no el voldran. Per tant, d'alguna manera, sobreprotegeix, no protegeix, sobreprotegeix, que és dolent, és a dir, el que deia, necessito que em necessitin perquè si no, no serveixo per a res, no em voldran, que genera relacions de sobreprotecció que són dolentes, no? Perquè no ajuda que la persona funcioni, sinó el que fa és que l'altra persona depengui d'ella perquè així me sento estimat, si no depens de mi, veieu una mica la dinàmica, tapa i fa veure que tot va bé. Són aquestes persones que tenen problemes, per exemple, un alcohòlic a casa i fan veure que tot va bé. Tapa les coses, amb la qual no afronta els problemes. Se sent mediatitzat, és a dir, actua no des del voler, vull ajudar-te, sinó perquè, si no, me sento culpable, tinc l'obligació o la responsabilitat. O sigui, actua des de la culpabilitat, l'obligació, la responsabilitat. És una càrrega molt gran, tot això. I és incapaç d'expressar els seus sentiments i inclús a vegades de conèixer, perquè com que sempre posa els sentiments i les necessitats dels altres, arriba un moment que aquestes persones ja no saben ni el que senten ni expressar els sentiments que tenen, no? Per tant, acaba en una sensació de no saber, no? De dir, pues, comença't a preocupar per tu i te diuen, sí,
com ho faig?
No? Si sempre hi ha estat, pels altres. I avui parlem de la víctima.
El vèrtex al revés,
clar,
no?
Perquè el víctima, fixeu-se bé que el víctima igual necessita o igual té un perseguidor que el faci sentir víctima com un salvador que li salvi de víctima que és. No? Mm-hmm. Per això el posem al vèrtex de baix. A veure, el rol de víctima és una postura, diguem-ne, infantil, juvenil, en la qual la persona se sent com aquell nen petit, com aquell adolescent amb el qual ens sentim indefensos o vulnerables, sent adults, no? Sent adults. Aquestes persones moltes vegades no paren de queixar-se i de ploriquejar i de sentir-se víctimes de tot, no? De les circumstàncies, de les maniobres dels altres, del seu passat, d'uns gens defectuosos, de les males decisions preses en un moment determinat. Ells se veuen víctimes de les circumstàncies i es consideren com a persones dèbils, fràgils, imperfectes, que necessiten ajuda o recolzament en tot moment, i de vegades per aconseguir aquesta ajuda i aquest recolzament el que fan és manipular els altres perquè els hi prestin el seu servei, li prestin la protecció o a vegades l'atenció, no? Compte, perquè s'ha abusat molt, ara ho explicarem més, d'aquest paper, no? És a dir, sí, home, ara vas de víctima.
Sí,
no?
Que es diu molt, aquesta.
Se diu molt, aquesta paraula. Ara vas de víctima. I sempre estàs amb el victimisme. Victimisme, Hi ha víctimes reals, vale? A veure, una persona que és maltractada per la seva parella, o un nen que és maltractat per un altre nen, o perquè penses diferent de mi, o perquè no som de la mateixa religió, això és un victimisme real. En paper estan molt separades les coses, a la realitat, a la vida, les coses a vegades no són tan clares, no?
És més difícil d'identificar.
Clar, i una manera de manipular-te, dius, ja vas des del victimisme, a la millor la queixa és real, a la millor la queixa és adequada, a la millor no és que et queixis per tot, és perquè tens una persona a la vora que t'està fent la vida impossible. Ojo, aquí ja vas des del victimisme, te desarmen, i ja no saps si és que realment és veritat, o realment ets víctima, o realment ets real o no és real.
I és com un cercle, no,
clar,
això?
Clar, ojo aquí, perquè a vegades des del victimisme diuen això i te desarmen, i quan realment a la millor ets una persona que estàs patint, ets una víctima real, no una víctima del rol aquest que estem parlant.
Molt bé.
Diferenciem les coses. Sempre que tinguem la sensació que en algunes relacions hem sentit adolorits, traïts, utilitzats, manipulats, abandonats, incompresos, controlats, o ens fem pena a nosaltres mateixos, jo a vegades de broma ho faig, això, dic, ara vaig a fer-me una mica de pena a mi mateixa, estem dins del paper de víctima, evidentment, no?
Hasta aquí, fins i tot si mos la fem a nosaltres mateixos.
Ara vaig a fer-me la víctima, no? Necessito ser víctima, no? Les víctimes són molt susceptibles i es senten ferides i ofeses per qualsevol cosa. Hi ha persones que en seguida s'ofenen per tot, i per poc important que sigui, el que fa que, doncs, bueno, a vegades el que fem les altres persones quan tenim una víctima i si a la vora una persona que actua molt des d'este paper, doncs l'evitem o li amaguem les coses, perquè s'ofendrà per tot. T'agafa-la, no li dic...
Anem en compte,
sempre,
no?
Sí, sempre
anem
en compte. Després s'ofèn igual per una altra cosa, però...
Perquè no li has dit.
Claro, per exemple. Són persones que reaccionen molt malament a l'estrès, se paralitzen, es bloquegen, i són incapaces de prendre decisions en aquests moments d'estrès, no? Per això sempre necessiten algú que els resolgui o que prengui decisions per ella.
Un salvador, no?
Com és un dels rols més angoixants, moltes víctimes el que fan és adoptar el rol de salvador atenent les necessitats dels altres, perquè així no penso en les meves. Resolgo els problemes dels altres, me passo de víctima a salvador perquè així mantenc la meva situació. O també de perseguidor, dirigint el dit acusador a aquelles persones que creuen que l'han defraudat o li han fet mal o l'han ofès.
Les víctimes, no ho sé, ara m'està venint al cap, potser que siguin les que són més conscients del rol que tenen.
Sí que demanen ajuda, però ja veuràs després què passa.
Vale.
Sí, són més conscients.
Vale.
Llavors, a vegades per fugir, una manera de fugir, perquè ser víctima fa molt mal, és passo a ocupar-me dels altres, així me n'oblido dels meus problemes,
clar,
o passo a tota la ràbia cap a les persones que m'han fet mal i així tampoc he de resoldre
els meus problemes,
perquè la culpa és dels altres. Passen els altres dos rols, per dir. O també moltes vegades per escapar-se de la situació, una víctima, una persona que està molt de temps en aquest paper, el que fa és viure un món fantàstic. A vegades llegir novel·les és bo, però és a dir, el que faig és evadir-me a través de les novel·les i visco un món que no és real, no? O navegant per internet, o imaginant, o iniciant una relació a distància, que és impossible, i així no tindré que prendre decisions vers la meva situació actual. És una manera d'escapar-se, no?
Agafar com altres rols,
claro,
no?
O també, a vegades, poden arribar a addiccions, no? Per exemple, menjar més, bon accés, beure, jocs d'assar, consumir drogues, gastar sense control, amb la intenció d'omplir un buit emocional que tenen al seu interior, però que aquests camins, lluny d'omplir aquest buit, els que els portes a tindre més problemes i moltes vegades a l'autodestrucció.
I tant.
A l'autodestrucció, no? Les víctimes, això és un extrem, mantenen relacions de dependència i paguen un preu molt alt per la seva protecció, anímica, física, financera. Moltes vegades no se'n poden sortir per elles mateixes i, per tant, són capaços de tolerar qualsevol cosa per a que els cuidin, no? Per a que els mantinguin.
Que els mantinguin,
Sí, moltes vegades sí. Moltes vegades jo sola no crec que me n'en surti, però bueno, encara que el meu home no m'estimi, però bueno, almenys me manté.
Clar.
No sé. O encara que no tinc la relació que m'agradaria tenir, però bueno, almenys aquí tinc casa. A vegades ho fan pels fills, moltes vegades.
Sí.
O al revés, Vull dir, homes i dones, Pot ser víctima un home o una dona. Llavors, què els hi passa a les víctimes? Que al mateix temps, és a dir, són conscients que les protegeixen, que les solucionen els problemes, que les mantenen, perquè ens entenguem, però alhora això els hi crea un gran ressentiment vers aquesta persona que, de la qual depenen. És aquesta situació de me sento incapaç, però et necessito. És la típica situació d'adolescent. Me proclamo independent, jo ja sóc gran, no m'ajudis, que ja puc, però alhora necessiten els pares.
Clar.
No? Pues és com viure en etern conflicte, no? Te necessito, però me molesta, anava a dir una altra paraula, que necessiti.
Vale.
Me molesta,
sí, sí,
que necessiti. Llavors actua a vegades des de la passivitat o des de l'agressivitat, però agressivitat no física, agressivitat de
verbal, no?
Verbal, o a vegades inclús amb la queixa continua, estàs agredint a l'altre.
Sí.
Perquè moltes vegades el que fan és que impedeixen qualsevol intent d'ajuda que no sigui jo la teu solució, no? És a dir, és el sí, però, vol dir, te dic que sí a la pla d'acció, a lo que em dius que puc fer per anar canviant la meva situació, però després no faig res. I l'entorn se frustra, lo de la vora es frustra, perquè hem quedat
no
que
avances.
Sí, que faràs això, que funcionarem, que canviarem coses, però al final no canvia absolutament res, perquè les víctimes no volen canviar res, volen d'alguna manera que els ajudin, que els facin per ella, perquè elles se creuen realment incapaç de poder sortir-se i de poder funcionar. No? Però aquestes persones acaben xusclant tota l'energia dels seus benefactors. Perquè sí, però després
sí, però no,
tot continua igual.
Sí.
Tot continua igual. Aquestes persones sí que són conscients i demanen ajuda professional, buscant solucions màgiques als seus problemes, i al no rebre-les, perquè és impossible que jo et solucioni, màgicament tots els teus problemes, van d'un professional a l'altre acusant-los d'incompetents, ja que no han sabut resoldre'ls i, per tant, passen de víctimes a perseguidors. És a dir, jo espero que màgicament me solucionis els meus problemes, com que no ho fas, no serveixes i ets un mal professional. Veieu una mica la dinàmica.
I han fet el canvi de rol.
I ha fet el canvi. Des del rol de víctima, com han dit, s'enganxa als salvadors, fent que facin coses per ells, i s'enganxa els perseguidors, que denuncien la seva incompetència, perquè com que jo no puc, el perseguidor o un víctima el matxaca, perquè realment hi ha una part de veritat també en la seva incompetència. Però de les dues coses, tant si depèn com si d'alguna manera m'ataques, estàs mantenint-me en aquella situació, en aquella sensació d'humiliació, en aquella sensació de que no sóc prou bona, en aquella sensació de que reforça encara més el paper de víctima.
El teu rol, no?
El paper de víctima. Resumim i després veure com sortim de tots aquests rols, no?
Com podem sortir d'aquest triangle dramàtic?
Primer resumim les víctimes. Se sent indefensa, dèbil, fràgil i defectuosa. És la persona que pateix. Que no es creu que té el control de la seva pròpia vida. Les circumstàncies la fan ser com és. Que se sent incapaç de prendre decisions i de tenir cura d'ella mateixa. Que busca ajuda però per a que li resolguin, no perquè ella aprengui a resoldre. que diu sí però no canvia res, que és una persona que viu moltes vegades en un món de fantasia, atemoritzada, bloquejada, paralitzada davant l'estrès, que se sent insignificant, infantil, ansiosa i que d'alguna manera té un gran sentit de la vergonya i de la inoportunitat també la víctima, no? Han d'anar, que hi ha de fer, total, no sé què, diguis el que diguis. Per tant, penso que és dels rols és el rol més angoixant perquè la persona ho viu molt malament. El salvador encara té la sensació que fa algo pels altres, el perseguidor està convençut que té raó, i el víctima realment
és el que pateix,
que se sent patir, no? Tots pateixen perquè a la llarga entrant en aquestes dinàmiques porta problemes, però bueno, este més, no? El primer pas per sortir o no entrar en aquest triangle és ser conscient de les nostres pautes de conducta. És acceptar, de dir, jo a vegades funciona bastant des d'aquí o funciona bastant des d'allà, no ens autoenganyem. Tots hem entrat segur en algun moment determinat en algun d'aquests rols. Per tant, acceptar-lo. I si passo molta part del meu temps en algun en concret és que este rol potser me l'hauria de treballar.
Això és difícil, però acceptar, no?, un rol.
El víctima sí, el salvador també ho arriba a acceptar, el perseguidor li costa més. El perseguidor li costa més, però els altres ho poden... Inclús a vegades el perseguidor, si no està molt definit, també pot arribar a acceptar.
A identificar-se.
Sí. La segona és assumir la responsabilitat de la nostra vida. No esperem que els altres canviïn, hem de canviar nosaltres, si alguna cosa no ens està bé, Què podem fer per canviar el perseguidor que portem dins? Quatre idees. Primer, responsabilitzar-nos dels nostres atacs de còlera, de ràbia. I moltes vegades pensem que tenen a veure en coses no resoltes del passat, no del moment actual. Ser molt conscient de que aquí i ara la bronca no te l'he de pegar tu per una cosa que fa tres dies me va passar. Ser molt conscient de que les coses a vegades són del passat i el passat ja ha passat. Centrem-nos en aquí i ara. Respirar profundament i calmar-nos abans de parlar.
Importantíssim.
Acostumar-nos a no tenir sempre la raó. I no passa res. És a dir, a vegades tindré raó i a vegades no tindré raó. I quan no tinc raó, passa res. No passa res, és molt important. Soc la mateixa persona que a vegades l'encerto i a vegades m'equivoco. Reconèixer les pròpies carències. Acceptar que tots tenim fortaleses i febleses. No te fa menys persona ni més molt vulnerable acceptar que hi ha coses que et surten bé, hi ha coses que no. Tens uns coneixements i uns altres que no. Saps fer una cosa i una altra no. Tens unes habilitats i unes altres no. Però tu també. Jo sabré del meu, tu sabràs del teu. Tu esquiaràs molt bé i jo faré una altra cosa.
Tots tenim punts forts, no?, i punts febles.
I no mos fa més vulnerables, mos fa persones.
Mos fa la nostra personalitat.
Amb les nostres fortaleses i febleses, seguretats i inseguretats. Aprendre a recuperar una mica la nostra part protectora, no? Pensa que el perseguidor es pega molta canya, amb ell i els altres. Quan m'equivoco, que surti la meva part protectora, de dir, Rosa, a veure... No passa res,
no passa
tu. Res. Com tractaries amb una persona, si ets un perseguidor, no? Però una persona normal, quan algú s'equivoca, doncs li dius alguna cosa important per tu, li dius, doncs no passa res,
ja ho arreglarem. La pròxima vegada.
Ho farem millor, doncs això ens ho hem de dir nosaltres.
També.
Que ens surtin també la nostra part protectora. Jo no em vull equivocar, però tampoc m'he de fer l'araquiri cada vegada que m'equivoco. A vegades va bé posar-li un nom en aquesta part crítica negativa en mi mateixa, sí, el demoniet, o el pare crític, el pare cerdo, que diuen los de no sé què, perquè així ho separa de mi. Ja m'ha sortit la part aquesta. A veure si em surt la part més protectora, la part... Aparto la part, poseu-li el nom que vulgueu, i jo després activo la meva part protectora, que diu, a mi no m'agrada equivocar-me, però tampoc he d'estar tres dies sense dormir. I afrontar la pròpia vulnerabilitat, és a dir, aprendre a conviure en sentiments o emocions que formen part de la vida, que és la vergonya i la incertesa. No ho podem tindre mai tot controlat. Si espero tindre-ho tot controlat per estar bé, no hi estaré mai. La incertesa, la vergonya, a vegades no ser prou bo forma part de les persones i poder suportar, tolerar que els perseguidors també s'equivoquen. Si mos pega més pel salvador, què podem fer per canviar el salvador que portem dins? Pues deixar de fer dependre la nostra autoestima de la cura i de la protecció que dispensem als altres. Jo, com a persona, autoestima igual. Si decideixo ajudar els altres, no és perquè penso que així em pujarà o baixarà l'autoestima, sinó perquè decideixo fer-ho.
Perquè vull fer-ho.
Abandonar la pràctica de buscar l'aprovació dels altres a qualsevol preu. Si m'aproven, bé, i si no, també, però fer...
basar la teva felicitat en això, no?
A patir. Mm. Aprendre a dir que no i a fixar límits als altres persones. Molt important, perquè si aprenc a dir que no, penso que si dic que no em voldran, però si deslligo el que em volen o no del que faig o el que deixo de fer, per tant, dic que no, i sé que a vegades agradarà més i a vegades agradarà menys. Però, clar, quina gràcia té que t'agradi perquè en mi pots fer tot el que vols i més. Mm. Això és agradar o és manipular?
Manipular, clar, evidentment.
Clar. Ficar-se sol en els assumptes que són de la nostra incumbència. Si em demanen ajuda, i ho puc fer, jo ajudo. Però el Salvador a vegades té necessitat de posar-se allí en no. Li han dit, i llavors a vegades surt rebotant.
Escaldat.
Sí, senyora. Deixar de sobreprotegir. Jo t'acompanyo, jo t'ajudo, però tu decideixes, tu penses, tu fas. Mm-hmm. Ser autèntic i sincer, expressant sense por les idees, les creences, les necessitats, sabent pues, que a vegades pues, no les compartirem o no se'ns entendrà o se'ns mirarà malament, però és l'autenticitat, no? És ser jo respectant el que tu fas, però no per por a que no em vulguis, acabo dient o acabo fent allò que, no, que ni sento, ni penso, ni crec. No? Aprendre a manejar les controvèrsies d'una manera saludable i constructiva. Aquesta gent no es posa mai, no parla per no generar conflictes i dir, bueno, podem tindre punts de vista diferents i en podem parlar, no? Això s'ha de fer molts exercicis. Com se fa això? Fent exercicis.
Quin tipus d'exercici, per exemple?
Estos. En un altre moment no t'hagués dit el que penso quan no penso el mateix que tu. Pues ara, des del respecte com a persona, te dic, sí, però jo penso allò. Mm-hmm. Comencem amb cosetes que potser no tenen tanta transcendència, però que un se sent bé perquè, mira, en un altre moment hagués dit que sí, quan era que no, sí. Fem petits exercicis en el nostre dia a dia d'aquestes idees, no? D'aprendre a dir que no, aprendre a t'acompanyo però ho fas tu, a no resoldre-te-ho, a canviar aquestes coses en petits moments del dia a dia, no? Llavors la persona va adquirint la sensació de que podem canviar coses, Què més hem dit? Desprendre's del pes que suporta fer-se el càrrec de la responsabilitat dels altres i divertir-se més a la vida. Jo no sóc responsable de les decisions d'altres persones, per molt la properes que siguin, cadascú responsable de la seva. En comptes de gastar tota l'energia responsabilitzant-me dels altres, que és una càrrega molt gran, doncs potser dedicar més aquesta energia a divertir-me més a la vida. És a dir, aquestes persones el que necessiten és ser més felices en comptes de ser més bones o més perfectes. No deixaran de ser bones. Mm. Perfectes no ho seran mai. Ser més felices és un repte que han de mirar
d'aconseguir.
I per últim...
Ens queda el protagonista d'avui, la víctima.
Què hem de fer? Pues recobrar el nostre poder i responsabilitat aprenent a cuidar-nos, protegint-nos i sustentar-nos per nosaltres mateixos. És a dir, la víctima ha de recobrar el poder de que ella té i és responsable de la seva vida. I ho pot fer, perquè com tota persona també té fortaleses, també té habilitats, i explotar aquestes habilitats la portarà a demostrar-se que és capaç de resoldre, de prendre decisions i de fer les coses bé, no? Ser conscients de, com hem dit, els punts forts i aprendre noves aptituds. A vegades des del victimisme, jo això no ho sé fer, bueno, a la millor tampoc t'interessa saber-ho fer.
Clar.
Perquè,
si no
perquè
ho aprens
ho
mai.
Nosaltres, Llavors, aprendre noves maneres de fer les coses o noves coses encara que no les haguis fet mai, perquè és el que em donarà més independència. Mm-hmm. Analitzar les creences i conviccions és molt important, que ens perjudiquen i en mantenen el paper de víctima. Què et fa? Perquè, clar, si la víctima pateix, i les persones, el que fem les coses quan ens van bé, quin benefici n'hi ha de ser víctima? Què hi ha detrás d'aquí? Perquè algun benefici n'hi traus, perquè si no, aquelles coses que no ens funcionen, això ja ho va dir el Darwin, no? El que funciona se transmet i el que no s'elimina.
Sí.
No? Pues, si jo mantenc un rol determinat, que té una càrrega, un pes important de malestar, què hi ha detrás d'això? És important que la persona pensi quin benefici n'hi trac. La comoditat? El que no he de prendre decisions? El que em permet fer d'altres coses? No ho sé. Analitzar quin és cadascú el benefici que en trau, perquè hem d'eliminar-lo, evidentment. De traurà d'altres beneficis més importants, assumint la responsabilitat de la seva vida.
Clar.
Alliberar-nos dels traumes del passat. A vegades de dir, a veure, si ara aquí som 6 o 7, si comencéssim a parlar de traumes, ompliríem aquesta habitació. Tots tenim traumes, entre cometes. Traumes me refereixo a situacions que no han sigut tot el positives o tot les bones que podríem, no?
Que no ens hem de quedar anclats amb el passat, no?
Amb el passat, de dir, és que la genètica és que només vaig fer 1,60 m, si hagués fet 1,70 m, no sé, n'estaria si hagués fet 1,70 m. O perquè me van educar més bé o més malament, o perquè aquell professor de mates me les va fer avorrir. Això m'ho està. Aquí, ara, sóc una persona adulta que encara que les mates les hagi avorrit, puc agafar un llibre i començar a fer mates i pagar-me un repàs i, si m'agraden les mates...
Ficar-me...
Ah, sí. Clar, i això està al passat, Fiquem-nos aquí ara, i si hi ha algo que en el seu moment, per les raons que sigui, no va poder ser, per què no ara? I, evidentment, tenir una visió més positiva cara al futur, que això s'adquireix a mesura que la persona, el víctima en aquest cas, se va demostrant que pot funcionar, que pot fer les coses bé, que és tan vàlid com qualsevol altre, que té habilitats i que serà això el que la farà sentir-se més independent, més capaç, i entrar en aquesta dinàmica és el que et fa sortir d'aquest rol. Jo puc funcionar, jo puc ser independent, puc prendre les meves decisions, tinc les meves habilitats. Demostrar-se el víctima s'ha de demostrar que és capaç de ser tan bo i fer les coses tan bé com qualsevol altre. Si vol, claro. Si no vol,
això és el més important.
Si no vol, no podem fer res.
Doncs fins aquí el triangle dramàtic de Carmen. Hem descobert el perseguidor, el salvador i la víctima, i tots aquests consells que la Rosa ens acaba de donar per intentar no entrar-hi, i si hem entrat, sortir-ne, que és important no estar-hi dintre.
Sí, sí, perquè si hem dit que dintre de les relacions, entrant aquestes dinàmiques, és una font molt important d'insatisfacció, tot el contrari, és a dir, no entrar en aquestes dinàmiques ens dona unes relacions sanes, unes relacions íntimes, unes relacions sinceres, unes relacions que te permeten disfrutar-les i estar bé, no? Que fixeu-se, és molt important, és a dir, jo diria que el 80%, per dir alguna cosa, dels problemes venen pel tema relacional. Per tant, mantenir unes relacions satisfactòries, sinceres i afectives és una font de benestar, que és com se diu aquest programa, no?
Doncs amb aquest missatge,
recepta,
no?
Del benestar.
Amb aquest missatge que ens va perfecte avui, Rosa, posem el punt i final i ens veiem d'aquí 2 setmanes. Moltíssimes gràcies.
Fins d'aquí 2 setmanes. Adéu.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.